L'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dimecres 21 de gener, bon dia. El pilot Lorenzo Fluxà ens explicarà d'aquí uns minuts la seva experiència al Rally Dakar, quarta participació i quarta vegada que el finalitza. En Bernat Nadal, el control tècnic, començarà amb les portes d'avui. Com vos deia, d'aquí uns minuts parlarem amb Lorenzo Fluxà després de tornar de l'Aràbia Saudita i completar el seu quart Dakar. Però abans sabrem en Toni Fuster la darrera hora del Mallorca. L'equip ha entrenat avui de matí, segona sessió de la setmana, 15 minuts, a porta oberta. Sabrem si hi ha novetats a la plantilla de Jagó Barrasat en vista al compromís de diumenge contra l'Atlètic de Madrid. A la gespa veurem si hi ha novetats, on de moment no n'hi ha. És a les oficines, cap moviment, a falta de poc més de 10 dies perquè es tanqui el mercat d'hivern, només l'arribada de Justan Colombà, ara mateix a les files del Mallorca. S'espera que pugui arribar un altre extrem, un extrem que, de muntar el paper, pugui donar un rendiment més immediat que el jove futbolista que va arribar la setmana passada. Veurem quin moviment se farà el Mallorca d'aquí a dia 2 de febrer, quan es tanca el mercat d'hivern. Pel que fa a la part esportiva, l'equip prepara, com vos deia, el partit contra l'Atlètic de Madrid, un conjunt del madrileny que jugarà a Buero Baixa, a Turquia, contra el Galatasaray, partit de Champions, quan falti un quart per les 7. Parlant de la Champions, ahir varen jugar dos representants espanyols, el Madrid, que va golejar el Mónaco per 6-1, i el Villarreal, no hi ha manera que guanyi un partit a la Champions, va tornar a perdre, ho va tornar a fer a casa per 1-2 contra l'Ajax holandès. I el mallorquinisme torna a estar de dol. Lucien Müller va morir ahir als 91 anys. El tècnic francès va arribar al Mallorca l'any 1981 per substituir Antonio Oviedo, i la temporada següent va aconseguir l'històric ascens del Bernabéu contra el filial del Real Madrid. Descansi en pau Lucien Müller. I avui, pendents de la Supercopa d'Espanya, perquè el Barça, en Catacoll i Patrick Guijarro, jugarà la segona semifinal de la competició. Ho farà contra l'Atlètic Club de Bilbao, a Buero Baixa, a les 7. A la final ja espera el Real Madrid, que ahir va guanyar a l'Atlètic de Madrid. En el món del voleibol, setmana també important. Avui parlarem amb el tècnic de la Barca Menorca, amb en Bel Llorenç. En aquesta hora l'expedició viatja cap a Tenerife, demà debuta a la Copa de la Reina, en el partit de quarts de final que enfrontarà el conjunt menorquí contra l'MB de Lugo, un partit que començarà a les 5 i podreu seguir en directe pel web d'IB3. En tennis, demà pendent de la segona ronda de l'Obert d'Austràlia, aproximadament a les 10:15, jugarà Jaume Munà contra Casper Ruud. Avui ja s'ha classificat per la tercera ronda Carlos Alcaraz, que ha guanyat per 3-16-0 a l'alemany Jannik Hofmann. I acabarem parlant de ciclisme amb el president de la Federació Balear d'aquest esport, Antoni Bausà, perquè a partir de dissabte, un any més, Mallorca serà l'epicentre del ciclisme mundial. Una i nou minuts.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Au, idò, començant, tot d'una ens visitarà Lorenzo Fluixà perquè ens expliqui la seva experiència en el seu quart Dakar, un Dakar una miqueta accidentat, molt de problemes mecànics, però que finalment va poder acabar quarta participació i quarta vegada que el mallorquí acaba aquesta prova tan exigent i tan dura com és el Dakar. Tot d'una ens explicarà aquesta experiència d'aquesta edició, però, com us deia, abans volen saber la darrera hora del Mallorca en el món del futbol. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, Miqui.
Una altra vegada l'equip ha entrenat, segona sessió de la setmana, avui 15 minutets, a porta oberta.
Sí, Ciutat Esportiva, avui en principi el temps m'ho ha anat un poquet de tranquil·litat, no? Així com aquest darrer dia ha plogut molt, avui el Manco, mira, s'ha pogut entrenar un poquet millor. En principi, novetats, poquetes, perquè ja sabien que Raillo, que s'entrena amb el grup...
Ja va entrar la convocatòria contra l'Atlètic Club, va millorar el suport una miqueta.
La clavícula que té, sí, però sí, ja està bastant millor, per tant, si ja va entrar la convocatòria l'altre dia, tot fa indicar que també, en principi, entrarà per aquest diumenge en el Metropolitano entrar a convocatòria per jugar contra l'Atleti de Madrid. Si tot va bé, fins i tot també podria entrar en aquest 11 ja titular. Anem a veure menys. Jo penso que entre el metge ja hi hauran de prendre la decisió, però si tot està a punt, per què no? Sí, ja sí. Tornar a ser eix de defensa juntament amb Martin Valli. En Pablo Maffeo, que si no ha de nou jugaran a lateral dret al lloc de Mateu Jaume Mora, ja que Pablo Maffeo és ara mateix el lateral titular del equip mallorquinista. És qui ho té més complicat el Manu Morlanis, que continua recuperant-se de l'adductor. Els problemes d'adductors sí que són... Ha d'estar bé.
Sí, és més complicat. Ha d'estar 100% perquè si no, una recaiguda és pitjor.
Una recaiguda, efectivament. Per tant, no s'ha de tenir pressa. És a dir, quan estigui bé, quan estigui perfectament recuperat, podrà tornar. I Justán Calumbà, que és futbolista que l'altre dia ja també va entrar a convocatòria, primer fitxatge del mercat d'hivern.
A veure si podem veure un minutàs, no? El Metropolitano.
Ritme. Sí, sí. Vale, que fan ritme, coneix els seus companys cada dia més, i bé, i a partir d'aquí és un mes. Per tant, s'haurà de fer feina. En els despatxos, escolta...
Poca cosa, de moment.
Per no dir res.
Tal vegada en Pablo Ortiz té un as a la mànega, no ho sé, però de moment...
A veure...
Hi ha aquí que s'estan reforçant, en Ter Stegen, el porter arribat en el Girona, en Mora ho farà, si no hi ha res de nou... A l'Osasuna, els equips s'estan mirant de reforçar de la millor manera possible. És cert que la caixa del Mallorca tot fa indicar pels moviments que ha fet durant aquests darrers mesos. No està per tirar coets, per tant, l'idea de Pablo Ortells deu ser dur un extrem, però no a qualsevol preu, per això no és fàcil. Veurem quin serà aquest extrem, si finalment n'arriba qualcun. No ho sé.
Què passa? Que... que clar, tens estrens en aquest cas com Javi Llebrés, per exemple, que està esperant a veure quin moviment fa el Mallorca per si també té la possibilitat de sortir o no, un futbolista que acaba contracte a final de temporada, que fins i tot ja podria partir i podria fitxar ja amb un altre equip, no? I està esperant a veure perquè són jugadors que, clar, si tenen pocs minuts amb el Mallorca primera, aquesta gent el que vol fer és... es partir i es poder jugar i poder gaudir de moments minuts, no? És un altre exemple, David López, per exemple, central, que el Burgos el demana, que el reclama, que ja va estar la temporada passada cedit, que enguany tampoc té pràcticament minuts, no? Però si no arriben reforços, Jaume Barrasate no vol que aquest jugador partesquin, és normal. La necessita pels entrenos, això per començar. Pels entrenaments, són futbolistes importants a l'hora de competir. I després també per omplir aquesta llista de convocats, és a dir, no queda més.
Mira, per exemple, en Javi Llebrer va jugar un minut l'altre dia contra l'Atlètic Club de Bilbao, no? Són jugadors que en principi no acaben de comptar pel tècnic, però si no ve ningú no se'n poden anar, perquè en cert moment de la temporada poden tirar d'ells. I del Mallorca, que continua entrenant, avui de motiu ha fet a Son Bibiloni, amb poquetes novetats, però...
Pendent de l'Atlètic de Madrid, que avui juga contra el Galatasaray, a Istanbul. un Atleti de Madrid que supos que trauràs aquí titular, sí, perquè no queda més remei, ha de guanyar, de cercar la victòria de l'equip del Cholo Simeone, i per tant jo crec que avui el mallorquí Irma i els propis futbolistes, si són responsables, estaran davant del televisor a partir quan falti un quart per les 7 per veure aquest Galatasaray Atleti de Madrid.
Idò, sí, quan falti un quart per les 7 aquest partit de l'Atleti de Madrid, i a partir de les 7 han d'estar molt pendents també de la Supercopa d'Espanya, perquè el Barça, en aquest acollin a Patrick Guijarro, juga la segona semifinal de la competició. Ahir ja va guanyar el Madrid, que ja espera a la final, i avui té l'oportunitat el Barça de classificar-se.
Són favorits, juguen contra l'Atlètic Club de Bilbao, aquesta segona semifinal a Castàlia, al camp del Castelló, i les blaugranes que cercaran revalidar el títol sumen 9 victòries consecutives. L'Atlètic Club també només ha perdut un partit dels darrers 11 que ha disputat, i tenim a Catacoll i a Patrick Guijarro preparades per
sí, Patrick,
qualsevol
que torna
cosa,
ja després sí, de la seva llarga lesió, ja va tenir minuts en el darrer partit de Lliga, i precisament el tècnic del Barça, en Pere Romeu, ha parlat d'aquesta possible participació d'Ana Patri en el partit de Euro Baixa.
La Patri ha tornat bé, està entrenant bé, l'altre dia va tenir uns bons minuts, però ve de molts mesos d'inactivitat, és una jugadora fonamental per nosaltres, evidentment per nosaltres també demà és un partit molt, molt, molt important, i sabem que la jugadora a llarg plaç ens ha de ser una peça, bueno, ens ha de ser no, és una peça fonamental per aquest equip, així que demà veurem de quants minuts disposa.
Una peça fonamental, una gran jugadora, una top del futbol espanyol, Ana Patri Guijarro, que avui també podria tenir minuts per continuar millorant de la seva lesió contra l'Atlètic Club de Bilbao. A partir de les 7, aquest partit de la Supercopa d'Espanya, deien que l'Atlètic de Madrid té avui Champions, quan falti un quart per les 7 a Turquia contra el Galatasaray, també avui juguen el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao.
Efectivament, una Praga. El Barça contra l'Eslavia, favorit el conjunt blaugrana, i l'altre partit, Atalanta-Atlètic Club Bilbao. Aquí les coses seran un poc més igualades, per aventura l'Atalanta, els italians són un poc més favorits, no? Però, ja t'he dit, aquests dos partits, Eslavia de Praga-Barça i Atalanta-Atlètic Bilbao, a partir de les 9 del vespre.
I d'aquests són els partits. Ahir el Madrid que va guanyar per 6-1 al Mònaco, i el Villarreal, quina participació, la Champions del submarí groguet, que no ha guanyat cap partit, va perdre per 1-2.
Encara queda una jornada.
Encara en queda una, però a casa ja no guanyarà. Contra l'Ajax holandès va perdre 1-2 al conjunt de Marcelino García Toral. 1:15, feim una mínima aturada per la publicitat, i tornant tot d'una, han de parlar de voleibol, perquè la Barca Menorca té aquesta setmana, a partir de demà, Copa de la Reina.
IB3 Ràdio és informació.
Diumenge, a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears. I a primera divisió, tota l'emoció des del Metropolitano del partit Atlètic de Madrid-Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube d'IB3.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Una i 18 minuts, voleibol, Toni Fuster, aquesta setmana gran, vol la Barca Menorca revalidar el títol de la Copa de la Reina, eh?
Les vigents campiones que han viatjat a Tenerife, seu de la competició. La Barca, tot s'ha de dir, és un dels màxims favorits del títol, però viure els escenaris, que aquestes també donen canya.
Hi ha aquells que arriben amb bona dinàmica. La Barca, tal vegada en aquestes dues darreres jornades, ha perdut, no arriben al seu millor moment de la temporada, però és una competició d'aquestes que és un partit. Si perds, te'n vas a casa, per tant, has d'anar guanyant partits, i la Barca Menorca pot tirar d'això i de la seva qualitat.
El primer intentar rival, MB Lugo.
MB Lugo, un rival demà, a partir de les 5 en directe, pel web d'IB3 podreu seguir aquest partit. Com deia en Toni Fuster, l'expedició ja viatja cap a Tenerife, supos que en tota la il·lusió d'aconseguir aquesta segona Copa de la Reina. Tenim comunicació amb el seu entrenador, amb en Pep Llorenç. Pep, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, tot bé, gràcies.
Ja tot preparat i escalfant motors per una de les cites més esperades de la temporada, com és la Copa de la Reina.
Sí, bueno, tot preparat, inclús el pla de joc i l'estudi fet al rival, bueno, i anem allà amb intenció només d'ajustar quatre coses, però ja amb la feina preparada, per així anar assimilant un poquet ja el partit que tenim contra MB. I, bueno, la idea, quan arribem avui, és de fer una petita sessió en el gimnàs de l'hotel mateix, visitar el camp i poc més, i ja prepararem-nos per demà, que demà matí sí que tenim entrenament.
Supos, Bec, que sempre és especial jugar aquesta competició, però quan ja l'has guanyada, potser una miqueta més.
Sí, bueno, nosaltres és una competició que hem viscut de tot, grans emocions, sí. Sempre, perquè, bueno, la vam jugar tres finals a casa, la vam guanyar a la sexta final, per tant, ens ha costat moltíssim. Quan la vam aconseguir guanyar, la vam guanyar a casa l'any passat, uh-huh. Amb tot el que representa això, per tant, és una competició realment especial per nosaltres, perquè sempre ens ha donat grans emocions.
Com se viu una competició sense xarxa, podríem dir? Perquè ara ja demà, quart de final, i clar, sense marge per fallar. Com se planteja en el partit de manera diferent a la lliga regular? No sé, com se maneja aquesta situació?
Bueno, nosaltres, jo, les darreres edicions, i m'ha resultat bé així, i ho segueix fent, sent molt el primer partit amb un enfocament pur d'un rival i d'un partit únic, no? Perquè crec que sí, el més important de tot per xerrar de Copa i de tot és passar primera eliminatòria. Una vegada passat primera eliminatòria, que acabes d'arribar, que ja és nervis propis o sincertesia pròpia d'un partit que també és eliminatori, pues una vegada passat això ja estàs, te fiques en dissabte cap vespre, que jo dic, que és ja de ple amb la lluita per títol, de quatre equips, és cert, però en ple de lluita per títol. Per tant, ara mateix es xerrar de molt termes generals i de títols i de copes, ho centrem molt en un rival, que és MB, dijous, a un camp neutre, i per tant, tot l'enfocament i tota la preparació està destinat a això.
Com estàu vosaltres, les jugadores, també el cos tècnic? Estàu ara travessant una ratxeta un poquet magra, un poquet dolenta. És cert que la temporada està sent molt exigent, en partits entre setmana, competicions europees, ara la Copa de la Reina, i també que arribi un tram de competició que tal vegada no estàs en el teu millor moment, tampoc importa encendre alarmes, no?
No, bueno, jo crec que... Nosaltres, després de s'aturar a Nadal, ens ha costat arrencar, ens ha costat un poc aquesta ressaca un poc emocional de perdre la final de la Supercopa en el darrer moment. Ho vam patir molt en el partit de Saire, però jo crec que ja a Sevilla ja van tornar a ser un equip molt competitiu, que és cert que van perdre, però també hem perdut a Sevilla estiguent en bon moment, sí. Vull dir, per l'exigència que representa, però les sensacions en quant a actitud, en quant a capacitat, va ser gran. És cert que hem tingut d'ajustar aquestes dues setmanes coses tècniques i tàctiques que ens han plantejat el resto d'equips que fins ara no ens havien plantejat. Al final, aquí l'estudi de rival és molt ampli per part de tothom, i nosaltres hem tingut de cercar aquestes dues setmanes alternatives en el nostre joc, perquè creien que ens havien pressionat molt des de la defensa, i en aquest sentit jo crec que també hi ha frases un poc típiques, no? Una derrota ha de servir, mm-hmm. ha de servir, però si l'estudies, si l'empres com toca i les reflexions com toca, i nosaltres jo crec que ho hem fet, i crec que anem amb idees renovades, realment, no? Amb la dubte de com...
Ah, tornava a dir, trobes que arriba amb un bon moment, ara, aquesta Copa de la Reina, degut a aquestes partides que no s'han pogut guanyar. A més, una competició que és molt exigent, tant a nivell físic com mental, perquè no tu l'has de jugar, pràcticament. Si vas guanyant, sí. Et sap que descansaríeu divendres, però, clar, dissabte semifinal, diumenge final, que no només és físicament, mentalment, la Copa de la Reina també té aquesta exigència.
Sí. Abans, mira, nosaltres és com és cert que es dutxa del joc i han estat presents, no? Però jo t'he dit que sobretot perquè ens ha tocat també partit sempre fora, no ens hem pogut recuperar a casa, això sempre és una la. El que està ben clar és que ens ha exigit molt aquestes dues derrotes ara en quant a la reflexió interna i com tenien d'afrontar les coses. Què ha passat? Que d'entrenador ens han tingut a exprimir un poc el cap a millorar certes coses que semblaven que estarien del tot sabudes i que hi estaven, però que ara rivals, bueno, pues ja ho saben
neutralitzar. Sí.
I per tant, és com, bueno, pues hem entrat noves idees dins l'equip i noves ganes de fer coses, no? Jo crec que fixa't tu que tenim una experiència fa 2 anys, abans d'anar a Sevilla, vam viure una situació semblant que vam fer un molt mal partit a casa i vam perdre 0-3 el cap de setmana abans d'anar a Sevilla. És un poc de revolució interna, però Sevilla va arribar a la final després.
Sí.
Ho dic perquè jo crec que el més important és el que ha demostrat l'equip fins ara i, lògicament, és confiar en que donarà novament aquesta versió. Mm-hmm. Tenim aquesta exigència, però també la tindríem si vinguessin de guanyar, no? En demostrar, per tant, jo crec que la Copa i en aquest moment s'equiparen les sensacions de tothom.
Ja per anar acabant, el rival de demà, l'MB Lugo, arriba en una bona dinàmica, podríem dir, un equip que també estava basat tal vegada que tenia més jugadores joves, ara ha modulat una miqueta, no?, en aquest sentit.
Sí, és un projecte que un poc que m'ha passat a Sant Cugat, ha anat madurant, és un equip de més joves, inclús d'un volei d'un mercat molt específic en el mercat gallec, a les joves gallegues també, igual que passava a Sant Cugat en Catalunya, però ara que els dos clubs han vist que cada any patien, no?, per mantenir categoria i han fet un petit canvi, perquè segueixen tinguent jugadores destacades gallegues, però un petit canvi en quant a tenir alguna nacional més veterana i fitxar alguna estrangera més destacada. I els dos equips, ho dic perquè tenen un cert paral·lelisme, estant en una zona mitja-alta ja i més còmodes, i per tant són equips més perillosos, i per això també són a la Copa de la Reina classificats. Mm.
S'ha d'anar partit a partit, primer pensar en l'equip gallet, després si se guanya a unes possibles semifinals contra l'Aro o el Cajasol Sevilla. A línies generals, Pep, hem parlat del vostre partit, com veus aquesta Copa de la Reina, mirant el quadre, els possibles emparellaments de semifinals, com ho veus en línies generals? Hi ha qualsevol equip que vegis amb més opcions que un altre?
Sí, bueno, esquivé millorat i forts, jo crec que és un... I s'ha posat el líder ara, el Heidelberg, no? Que és com que ara mos ha superat aquest punt que nosaltres duem molt lleuger a primera volta, ara el duen elles a segona volta, i un altre rival que també està anant de menys a més i ja s'ha posat tercer classificat, sí. També és Olímpico, bueno, el Gran Canària, que també és un de... També no és una sorpresa perquè fa 2 anys va ser el campió de la Copa, no?
Sí, sí.
De qualque manera, aquests equips que havien començat amb més dubtes, pues ara mos fan la competència del màxim nivell i per tant, bueno, tenim un repte sempre gran, pues jo ho dic, ho deia avui, hem guanyat una copa en 20 anys, pues, sabem lo difícil que és, no?
Sí. És complicat, però sense cap dubte la gent està il·lusionada perquè és una competició que agrada moltíssim. Parlant de la gent, clar, viatjar a Tenerife complicat, no? Pel que fa a l'afició, dic.
Sí, però bueno, sabem, eh?
També és perquè tens el dubte que ara jugues demà i clar, si perds, sí, ja estàs fora.
Bueno,
si no, jugues dissabte.
Hi ha una sèrie d'incondicionals que entre famílies i aficionats molt incondicionals, com te dic, Déu-n'hi-do el nombre que tindrem, jo crec que 40-50 persones i jo ja hi seran. Mm-hmm. I després sabem molt d'aquells que diuen vaig esperar abans que passa dissabte si he de viatjar o no, i perquè també hi ha gent que bueno, des de dijous, no tan sols que sigui Tenerife, perquè bueno, al final es agafa un avió, no? Mm-hmm. Però el tema és lo llarga que és la competició per motius laborals, i hi ha gent que diu, bueno, si finalment l'equip lluita per algun títol...
Divendres no vaig a Popertí o dissabte de matí, no?
Popertí o dissabte de matí vaig allà i ja m'ha ficat a Tenerife.
És així, sí, jo. Idò, molt bé, molt bé. A més, si la gent que hi va dona suport i la Barca Menorca pot arribar més lluny possible i per què no tornar a aixecar aquesta copa. Bé, estem en contacte i esperem poder xerrar durant el cap de setmana. Serà bona senyal, eh?
Molt bé, gràcies.
Gràcies, molta sort, Beb. Adéu.
Gràcies.
De 3 Ràdio és humor.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó, no, en Xanquete, pobre de Xanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, igual que el meu ca també se n'humia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ins de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
Una i mitja del migdia, continuant en directe a IB3 Ràdio, Esports 3, i vos ho deia al començament que avui teníem una visita especial perquè ja tenim en els estudis de Palma, d'IB3 Ràdio, en Lorenzo Fluixà, després d'acabar per quarta vegada un Dakar, quarta participació i quarta vegada que l'acaba. Va arribar fa uns dies, el van veure arribar a l'aeroport, estava cansat, segurament si ja s'ha recuperat com a mínim una miqueta, perquè no ha de ser fàcil recuperar-se física i també mentalment, perquè és una prova duríssima. Lorenzo, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com va?
A veure, la primera pregunta, com estàs? Ja has recuperat el 80%, com tens la bateria?
Bueno, mos hem recuperat un poc. Mos costa encara dormir i agafar aquesta bona i còmoda vida, però vamos a ello.
Com has arribat, a banda de cansat, has arribat content, has arribat una miqueta, no decebut, perquè has tingut problemes, ara parlarem de tot el que ha estat la teva participació en el Dakar, però en línies generals, com vas aterrar a Mallorca, amb quina sensació ho vas fer?
Bueno, aquesta vegada crec que ha sigut Dakar que ha arribat més un poquet agredulta, no? Un poquet perquè, sí, hem acabat. És veritat, en el final el primer objectiu sempre és acabar, que no és fàcil, però aquesta vegada pensàvem en el dia de descans que era el nostre Dakar. Anàvem 14 a la general, anàvem molt bé, ho estàvem fent realment bé, sabíem que qualque equip cauria d'aquest top 15, i a part d'això sabíem que podríem venir a un terreno que potser podíem agafar un poquet d'avantatge i que podíem avançar unes posicions. O sigui que l'objectiu d'estar entre top 8, top 10, era factible. Tens aquesta sensació de que el cotxe va bé, tot va bé, però bueno, això és Dakar, en un minut se te pot torçar tot.
Quan un és quart de Dakar ja, clar, l'objectiu ja canvia un pont, no?
Sí, i a més aquest que a més pensàvem que ho duíem i anàvem amb un cotxe també allà de vora, amb un cotxe que veiem nosaltres amb en Mateu també que està i tal. Ho havíem muntat d'una manera que creiem que sí, el cotxe l'havíem preparat d'una manera en poc temps perquè varen canviar dos mesos abans d'anar cap allà i varen tenir poc temps per arreglar el cotxe.
Sí, recordo que ho explicaves a la prèvia, quan abans de partir que vares contar una miqueta els preparatius, vas contar això, no? Que va ser un poc
poc un contratemps, també, aquest del cotxe.
Sí, perquè vàrem anar a Tunisia Challenge i vàrem veure que el cotxe que volíem dur cap a Dakar mos faltava un parell de coses, no? Sobretot motor per poder pujar. És un cotxe, és un prototip tot fet de carbó, de carbono, però vàrem notar que de motor mos faltava. Entonces vàrem decidir canviar i, bueno, pensaven que havien pres la decisió correcta.
Ho deia Antoni Fuster, quarta participació. És cert que quan dus quatre participacions, quan deia Antoni, tal vegada l'objectiu ha d'anar pujant una miqueta, ha de ser més ambiciós, però jo crec que Lorenzo, que amb el pas del temps, quan ja passin més dies i mesos, se valorarà també que has acabat el teu quart Dakar amb quatre participacions, que és una prova duríssima i no és fàcil, tampoc. És una cosa que no tothom ho pot dir.
Sí, bueno, la part més dolça, podríem dir d'aquí, perquè el resultat és bastant agri. Però la part més dolça és que hem pogut superar tots els equipos s'ha posat a prova. La veritat que tots els mecànics s'han posat. Hem tingut que reparar molt les pistes a mig de nada i mos ha fet... Això que dic sempre, que el Dakar és una prova que te superes a tu mateix, aquí ho hem tingut que dur a l'extrem.
Conta-vos un poc, com és aquest desert?
Bueno, aquest any sobretot ha sigut un desert amb molta d'arena i molta de pedra. O sigui, hem passat roques dins el desert. Entonces, és un passatge molt guapo, és una cosa espectacular, però, claro, a l'hora de decidir quina expressió em poses a les rodes, quin tema, és tot un món, perquè cada 5 minuts te trobes un...
Te canvia
bastant, no? Entonces, ha sigut probablement el Dakar més difícil, les expressions i el tema de les rodes. Mai han romput més rodes aquest Dakar que els tres primers, junts. O sigui, ha sigut un tema de que la veritat és que mos han posat una exigència bastant forta i hem patit... Els cotxes han patit molt.
Per aquest terreny rocós, també, no?
Però són roques en punta, no? O sea, és arena...
Sí, no són pedretes,
vamos. Sabeu que t'aixapa el pneumàtic?
Sí, exacto. Te lo rajas literalment, sí, 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 no? Igual, o sea, i hem enxapat bastant de pneumàtics.
Com se gestiona, Lorenzo, tot això mentalment, quan te trobes en tots aquests contratemps, aquestes errades, o errades no, aquests problemes mecànics, et penses en qualsevol moment, mira, ja estava així, jo ho deixo anar... No sé, com se gestiona? Sí. Perquè ha de ser duríssim estar allà enmig del desert i veure que tot te ve en contra.
Bueno,
en qualsevol moment.
Se te cau tot. Bueno, jo me'n record i vaig dir, xicos, aquí nada, me vaig seure damunt una roca d'aquestes i me vaig posar, se me van caure les llàgrimes. No, hombre, tot el treball, veure què tal, mos... Era un tema que me'l van dir que era un poquet més d'arena dura i en el final era un wadi, que és un riu sec, ple de roques, no havien desinflat les rodes lo que tendien que haver desinflat i, claro, ja estàs en regularitat que si tures a desinflar ja puntues, ja penalitzes a tope. Vàrem intentar forçar un poquet el cotxe i, bueno, el turbo no va aguantar. Això va ser el final d'aquest Dakar. Però, bueno, te seus damunt d'una roca i dius, ostres, com fas això? Pues és difícil preparar-te per això.
Sí, li dones suport dues voltes i després prens la decisió que penses que no, que pot ser millor, i finalment encara dins de tots aquests problemes va anar bé perquè vau poder acabar aquesta prova que se diu aviat. Què t'anava a dir? S'etapa marató, perquè mos enviaves cosetes del teu dia a dia en el Dakar. Mos pots explicar una miqueta com se viu des de dins una etapa de tanta exigència, sense assistència, sense suport extern? Com se pot viure això?
Bueno, t'aixeques molt prest i fas una mitja de... fas 800 quilòmetres el primer dia, 900 quilòmetres. Després no tens cap tipus d'assistència, només la gent que està dins la caravana, diríem, la gent que participa arriba a un puesto, va ser un puesto enmig d'unes muntanyes sense massa cobertura, sense res, i no tens res, te montes la teva tenda de campanya i l'únic que te deixen fer és un foc, per lo menos, enmig de tots els competidors i posant les tendes al rededor i ja està, te donen aquest menjar d'astronauta que hi tenen un camió amb un poquet d'aigua calenta i te vas allà a fer el teu sopar.
No has pogut fer el teu Sant Antoni, no? Un poquet de xuga i botifar Ferró i sobrassada
no,
no va por.
No, no, però qualque que sobrassada que hi ha hagut.
Sí,
hombre, equip en Mallorca sense sobrassades.
20 dies.
Sense sobrassades i quelites no pot ser això, no? Però bueno, no és massa legal i no hem obviat fotos d'això, però sí, que sobrassades i quelites sempre en nosaltres.
Ja, el moment més dur.
El moment més dur quan varen rompre. Físicament, hi ha hagut moments que te sents baix de forma i tal, però el moment més dur quan romps i te dones compte que ja aquest somni d'estar entre els primers se'n va.
Havien passat 8 etapes, no?
Sí, va ser després de 7 etapes.
Era
7
i
7-8.
I més quan anàveu tan bé, clar, sí. Te cau el món...
No, o sigui, varen passar de 14 a 88. En la 7 i la
4.
Va ser un tema tremendo. I varen puntuar una quantitat de punts que no pot ser. Però bueno.
Però bé, vareu superar també molta adversitat. Va haver moments bons, m'imagino jo, també, no? Dins d'aquest Dakar.
Sí, o sigui, va haver l'etapa 10 que varen rompre una ròtula i allà enmig i que la varen poder aconseguir arreglar i poder entrar en temps i només varen penalitzar en tot el dia 50 punts per arribar aquest tema tard i pues, dius, ostres, te sents realitzat, no? te sent content de per allà, no? Una adversitat que has superat. No?
Una infraestructura enorme, vos comentava, 25 helicòpteros, no? Dos per vosaltres, teníeu a disposició
els
pràcticament
clàssics, sí.
Els clàssics. Com s'ha dut tot això? Com ho viviu, tot això?
Bueno, és quan arribes la primera vegada és quan t'impacta més, no? Arribes i han muntat una ciutat, pràcticament, un poble, al mig del desert, no?
Militars, benzineres, tot. Sí, explica'm un poquet.
Sí, sí, munten tot un poble, on està l'ajuntament, que és el tema dels oficials, l'hospital, que és el centre mèdic, ha un puesto, una carpa de catering que dona a menjar a més de 6.000 persones i tenen carrers, tens els carrers i camines per allà i és el mit de... Saps que un mes abans no hi havia res allà, no? I sí, després sí. Tenen les seves benzineres perquè va ser refueling i tot això, tens el helipuerto per tots els 25 helicòpteres estan allà en el Dakar clàssic tenim dos que venen en nosaltres, hi ha un mèdic i el Yankee que està tot estant tot estens en nosaltres, i bueno, després camió d'assistència, o sea, i després molt, claro, estàs a Aràbia Saudita i hi ha molt de militars també, i bueno, tot és personal que te dona de menjar i tot el tema, és espectacular.
En deu veure, suposo, també de tot colors, no? Dins d'aquest poble que tu dius que se forma dins el desert, ja entre participants, perquè tothom deu tenir el seu problema, vosaltres vau tenir els vostres, i altres deuen també passar moments complicats. No sé si entre vosaltres també ja hi ha un moment per reunir-vos o xerrar i parlar i donar-vos un poc de suport logístic, com es diu.
Sí, tens, a mi, lo dels clàssics també som un equip que vens a la marató, comparteixes temps, vens a mig... te venen, si qualcú té un problema, ajudes, lo que sí. Jo crec que després del Motul, que són les motos que només van en una caixa d'eines i no poden tenir cap ajuda més i tot això, que per jo són els grans heroes de Dakar, després de tal, pues, crec que bon, hi ha més convivència, és aquesta part de clàssics i sempre molt bé, després d'una etapa i tal, abans d'anar al briefing, pues se viu bé, se contempla, se xerra l'etapa i tot aquest tema.
Sí. Tens un pot de consol, no? Si també un li ha anat un poc malament, diu, mira, no som únic, no? També...
Bueno, dir, mira. Això és lo típic que vols...
Valde mucho consuelo de tonto.
I li dius, ja me sagreu, i després te quires i dius, uno menos.
Però què és el que te motiva a tornar? Perquè ben segur ja deus estar pensant en la temporada que ve, és a dir, en tornar a la temporada que ve.
Només de Terrà ja va dir, ben que en sap, però ben que en ganes.
Aquesta,
això,
aquesta
no?
Passió...
No, a més, ja ara l'equip ja ha arribat, ja estan descansant tots, però d'aquí un mes mos juntam i ja preparam el Dakar 2027, perquè hem de triar el cotxe, tal, hem decidit que mos anem al Marroc un parell de mesos a córrer un parell de carreres, aquest any està el Marroc Challenge, està l'Àfrica Clàssic, està tal, i anirem a entrenar i preparar un poc més. Què m'enganxa? Hombre, enganxa que, jolín, jo crec que podem estar entre els 10 primers. Realment crec que tenim aquest coneixement. Aquest any la mecànica no mos ha aguantat, però l'any que ve hem d'estar allà.
Heu après molt durant aquesta edició? tant tu com esteu aquí, tinc tanta adversitat.
Sí,
ho dic mirant ja també en el futur, en el 2027.
Sí, hem après molt.
Tema d'escotxo també, que va arribar una miqueta lluny, no ho sé.
Sí, hem après, ho organitzarem d'una altra manera. Hem après les coses que hem de preparar 100%. L'escotxo ha de venir pràcticament tot refet, tot. I després també aprens sobre la marxa per perdre port temps. O sigui, en un moment donat va canviar, o sigui, sense els mètodes que duen els superprofessionals, canvies una roda enmig en 2:40 i dius, ostres, són capaços, capaços entre tots dos i t'organitzes i tal, i està bé, sí, 2:40.
Aquesta gent que guanya, que va davant, que ha fet dintre 10 primers, com se prepara aquesta gent?
Bueno, no estan molt més preparats, o sigui, no aturen, però no estan molt més preparats de lo que
duen una infraestructura molt més bona darrere o no?
Ara hi ha un qualque sistema que nosaltres en duim Ràbit, hi ha qualque sistema que pareix que va molt més en el metro, i bueno, hi ha sistemes nous que van evolucionant, que ara anirem i els aprovarem. La veritat és que aquí cada categoria s'escratx, està xerrant d'estar top 10 d'escratx, no? Entonces hi ha una categoria H1, H2, H3, H4, contra més baixa la categoria, més lento pots anar i més fàcil passar en el metro, no? Tot des d'aquest any, molts dels que han anat primers són els H1, no? Nosaltres, per el cotxe que duim i tal, té que ser H2, i, bueno, i després H3 i H4, que són les categories que ha menys gent i són les més ràpides, no? I, bueno, a H1 s'han preparat en sistemes nous i en sistemes tal, de cada vegada s'està professionalitzant molt més. Ja ho sabem, en el Dakar, en Carlos i en Nani i Nelaia, quin cotxos duen i quina evolució se fan. En els nostres són cotxos clàssics i cotxos de van del 2000 o del 2004 i cadascú està mirant un bon poc com prepara el cotxe i de cada vegada se mira més el reglamento i se va més en el tema, no?
Sí, un poquet en el límit, no?
En el límit.
Fins arribar en els màxims que se pot tocar, no?
Correcte. No, i entonces, sí. Inclús també d'aparatos de navegació i tot això s'està acercant el límit. Això és el que ara provarem. Jo vaig canviar de copilot aquest any. Se mos han juntat un parell de...
Ah, t'anava a dir, què tal amb en Mateu Riera?
Bueno, en Mateu
ha estat una adaptació express, no? En tantes mogudes.
Sí, en Mateu anava amb en Gil, en l'altre cotxe. Jo anava amb en Sergi... amb en Sergi Fernández, que bueno, va ser un... Ho vàrem decidir no fa molt, vàrem fer amb ell Tunísia, però bueno, també ara, en qüestió de ral·lis, també mos adaptarem molt més. La combinació entre pilot i copilot i la relació és molt important, i el d'entendre's, sí, sí, pues, és el que marca la diferència.
Sí, sí. I jo van anar a les escoles d'Antoni Vingut. No sé si vas poder parlar amb ell.
Sí, vàrem estar amb ell. Una llàstima, a més, quan se'n anava va venir a despedir-se. Ostres, és un... Va bé del món d'esquats. Ara està amb en Ferret i... Amb en Ferret, en Gerard Ferret i fan una més que... Vàrem picar amb una d'una i en Ferret i se va fer mal a l'esquena i vàrem tenir que abandonar. Una llàstima perquè és un bon equip. És un bon equip.
Sí, sí, sense cap dubte és un bon equip, i també, Lorenzo, hem de destacar que la teva participació en el Dakar, a part de tot el que has comentat i contat, també té un poc solidari, no? Una idea solidària, no?
La meva.
La teva, sí, la teva participació. Bueno.
Nosaltres estem solidaris, anem amb Disfam, o sigui, que és el món de la dislèxia, i bueno...
Ajudar una miqueta a donar visibilitat, també, un poc de tot això.
Exactament, jo ho duc en el casco, el duim en el cotxe, per tot, i després també sempre fent la presentació en Projecte Homo, perquè jo sempre dic que el Dakar és lo màximo per superar-te a ti mismo, les adversitats que tens, i crec que tenim molt en comú amb la gent que està en el Projecte Homo, que intenta superar-se a si mismo i superar el problema i tirar cap endavant. I per això són les nostres grans aliances.
Se pot dir allò que Dakar te fa més forta a sa vida?
Sí, sí. I a més una cosa, te fa... Quan fas un Dakar, veus que els problemes són relatius, no? Aquí hi ha gent que té un problema que són molt grossos, i quan estàs allà enmig, que no tens res. i no té res per solucionar el problema i ho tinc que solucionar, vos dius, això és un problema. Sí, eh? Sí, sí. Aquí a vegades tenc que són problemes i no ho són de tant, no? I entonces el Dakar t'ensenya aquest tema. Això és probablement una de les coses que més m'he dut d'aquestes quatre participacions del Dakar. Mm-hmm.
Una gran experiència, per cert. Tornaràs el teu fill aviat, o no?
Bueno, ara...
Quin pica venir... sí, encara no.
La meva filla acaba...
La filla
acaba la universitat l'any que ve, per tant, el 2027 no podrà ser possible, però almenys si el 28 podem, la veritat és que està visquent una cosa que crec que els estudis són el primer, sí. I està visquent la part d'estudiant, que crec que és una cosa que molt... De... Quan ets estudiant no t'agrada tant, però després...
Ho valores, eh?
Ho valores, sí, sí, i ho sí, valores sí, sí. Molt,
fa falta,
no?
Fa falta.
Entonces, i el meu fill, pues, ara m'ha sortit, estem ara tancant per córrer aquestes terceres 24 hores de Le Mans per ell i el petit també passa resistència i ara m'ho anem a Dubai i a Abu Dhabi a córrer la setmana que ve i bueno, m'ha dit que vol venir a Jones Desert i farem potser una carrera farem ell amb el seu cotxe i jo amb el meu, si fem una competició sana entre tots dos.
Idò, mira.
Sí, mira, al final tot quedarà en família, no? Vull dir, els has convençut bé.
Amem, si s'animen a venir, és que són més de circuits, ells. Eh? No, és de carta,
és molt diferent, és que l'has de tocar per saber la diferència que hi ha entre una cosa i l'altra.
Sí, claro, ja
també està... tu potser t'ho posis una miqueta més nerviós, tenir un fill per allà de vora, no? No ho sé.
Sí, bueno, intenta, sí, també és una cosa que t'has de pensar.
Ho has de tenir en compte perquè en el moment complicat, no ho sé,
però
com
per ells, per exemple, una dècima és un món. Una dècima, de segona. I per jo tens 10 minuts, no són relatius.
Hauran d'escoltar son pare. Eh? Són caparruts tenen personalitat? O...
Sí, molta. Molta. Per això, de cop i volta, en sa filla també ho tindrem que plantejar bé.
No sé, Lorenzo Maqueta, en què dins tot has gaudit d'una nova experiència per quart any. No, jo, no sé, te veig... Bueno, compte, es veu que hi ha hagut molt de compte de temps, però se te veu la cara i la manera d'explicar les coses que has gaudit i que esteu... t'encanta
bueno,
allà.
Bueno, claro, és com un vici, no? Això de que hi estàs allà i les primeres vegades, quan fas el pròleg o vas a començar, fas una lei i dius, ostres, esto es fantástico, no? Però després surten els problemes, tot té un pro i uns contres, no? Però sí que és una cosa molt... És una prova espectacular.
A mi m'ho coincideix en la Supercopa d'Espanya.
Sí.
L'any passat va està a punt de venir a veure a Mallorca.
L'any que ve tampoc hi podrà anar.
No vaig trobar el mèdic perquè ho vaig demanar a l'organització.
Ja me'n recordo, perquè estàvem en contacte, m'ho enviaves el vídeo i per WhatsApp, no? I vau estar a punt de venir a veure el partit del Mallorca contra...
Bueno, jo vaig demanar a l'organització, almenys si me posava un traslado aèreo o sí. Per carretera per arribar allà, no va ser possible, però m'ho hagués fet molta il·lusió.
I enguany, vos han vengut a veure seguidors de l'Atlètic de Madrid.
Sí. Aquest any,
a la primera de canvi i van dir,
vaig veure el missatge quan vaig arribar a l'etapa i vaig dir, ostres, doncs pues vinga, i vam organitzar perquè ho veiessin un poquet.
Tot això hi era...
És mallorquinista, no?
Sí.
100%.
Sí, 100%. No? Sí,
però sí. Només no mallorquinista. I després ja no un altre equip, està en anys luz.
No és del Mallorca i del Barça, del Mallorca i del Madrid, no. Només del Mallorca, no?
I antimadrilista.
I de qui jugui contra el Madrid, no?
Sí, exactament.
I com ho veus? A Mallorca.
Bueno, varen treure un bon resultat l'altre dia. No vaig poder arribar a temps, perquè sempre vaig en el camp. No vaig poder arribar a temps, però almenys és un punt d'inflexió i crec que tenim equip per estar un poquet més a dalt.
S'ha fet venir a fluixar mallorquinistes i a veure si el Mallorca, aquesta segona volta, el Manco, vol fer una segona volta un poquet millor que la primera.
No haurien de passar pena.
El patrimoni, el patrimoni és mantenir-te a primera divisió,
jo
això
crec
està
que,
clar.
Com aquí acabar el Dakar, no? Sí. Mantenir a primera divisió i crec que aquí per mantenir la primera.
Perquè avui en dia la primera divisió bo que dona doncs per un costat, dona molta més assistència
repercussió,
de gent.
Repercussió
mediàtica mundial, perquè avui en dia la tens amb una de les millors lligues del món, se pot dir així, no? I la diferència que hi ha entre primera i segona divisió en llum. És a dir, no té res que veure. Baixar segona implica que si no tornen a pujar aviat és un pou sense fons pràcticament, mil Saragossa, on està pegant, mil Granada, pràcticament...
Seré gos, es pot dir Jol Oviedo, que ara pujar, però va estar molt d'anys...
20 anys o 20 i tant d'anys a l'esport de Gijón, que no ha pogut tornar, en definitiva, que aquest és patrimoni, no? I no sé si coneixen un poc la família dels americans, Colbert i demés.
Bueno, coincidim, perquè jo vaig en Esparco de baix i a vegades venen per allà i coincidim i en xerrar qualque vegada. És veritat, jo ara, inclús a Aràbia Saudit, home, perquè duc seguia de Mallorca en el cotxe, no? Duc en el cotxe, en el camió, bueno, és una part que mos duim una part de Mallorca cap allà. I de què, quin futbol? Mallorca? Barça, Madrid? No, no, Mallorca.
Molt bé.
Mallorca! Ah, Mallorca! I te coneixen ja Mallorca, no? O sigui, Mallorca de futbol, o sigui, bou en futbol i saben que Mallorca ja és un equip de primera divisió i ja localitzen un poc. O sigui, que també és interessant.
Clar, i més si fa un any se va jugar a la Supercopa allà i ja...
També ajuda, sí, no? també va
ajudar, clar que sí. I doncs res, Lorenzo, que gràcies un any més per venir a contar-nos la teva experiència en el Dakar, i res, ja començar a fer feina com és pel 2027 per arribar de la millor manera i el més preparats possible, i que, a veure, man, que acompanyi també el contratemps, que no, tampoc vosaltres no els podeu... No?
Sí, gràcies a vosaltres, i a menys si la pròxima
mira,
vegada...
Mira, la medalla de finisher,
en lloc de tenir la medalla de finisher...
Pesa, mare meva!
I tal, doncs pues, a menys si sí, podem dur algo més, no? Ah. Un títol dels 10 primers o
tu
algo així.
Tu saps que sempre benvingut, si vens en sa de finisher, en sa de tot ten, o el que sigui, però
men, que és un, si puc
és un luxe.
Cada vegada he vingut 4 vegades amb sa medalla aquesta, menys si venc amb algo més, no?
Segur que sí, 2027. Segur que sí. Lorenzo, enhorabona per acabar... I res, estem en contacte, veurement com prepares el 2027, que encara queda molt.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé, Lorenzo, moltes gràcies. Lorenzo Fluixà, que m'ho ha contat la seva experiència en el quart Dakar de la seva carrera. 5 minutets per arribar a les 2 del migdia. Avui, recta final d'aquest Esport 3 migdia d'avui dimecres amb Lorenzo Fluixà, que acaba de finalitzar la seva aventura en el Dakar, i darrers 5 minuts per parlar d'altres notícies que ens deixa a dia d'avui el món de l'esport, i hem de començar parlant de tennis, primer de tot, perquè estem molt pendents de l'Obert d'Austràlia, i demà de matí tenim una cita, si tot va bé, amb en Jaume Munar, que jugarà la segona ronda fuster d'aquest primer gran slam de la temporada. Ho farà contra en Casper Ruud.
Casper Ruud, que tenista noruec, i que no saben si la seva dona...
Ho comentàvem ahir, que sí, està a punt de
parir, perquè va dir que si
pare,
era pare,
si
abandonava. Vull dir, ja
si
no
rebia aquesta telefonada, no jugaria el partit. De moment, continua a Austràlia.
A les 10:10 és l'horari que està programat. És a dir, més o manco partit de les 10, anem a veure, perquè això dels tennis no sempre són puntuals.
Mai se sap, però més o manco sí. Damunt de 10:30 hauria de començar aquest partit. Avui s'ha classificat ja per tercera ronda en Alcaraz.
Alcaraz ha passat de ronda, ha guanyat per 3-16 a l'alemany Yannick Hafman, 7-6, 6-3 i 6-2. El pròxim rival del tenista de la Palma, del murcià, serà el francès Corentí Mutet. I Paula Badosa, que jugarà demà també la segona ronda contra la russa Oksana Selek-Meteva. I aquesta matinada també està previst que jugui Rafael Jodar, aquest jove de 9 anys, que ja va passar primera ronda, i doncs jugarà contra el txec Mencik.
Veurem com va ser la jornada d'avui, perquè plovia, i de quina manera. Austràlia fa una estonata, per tant, segurament se poden jugar.
Però crec que s'ha reprès el partit que s'havia suspès de moment per la pluja, que s'ha reprès.
I dependent del món del tennis, demà de matí amb en Jaume Munar, i com dèiem, avui tenim Champions, juga el Barça, també juga l'Atlètic Club de Bilbao i l'Atlètic de Madrid. Ahir ho va fer, com dèiem, el Real Madrid va guanyar per 6-1 al Mónaco, un partit marcat per la victòria i també per Vinícius, pel Bernabéu, aplaudiments,
crits... Després de la roda de premsa comença a escoltar el que li demanen anar a Beloay, perquè en Vinícius era més important que el Real Madrid. Aquesta victòria per 6-1. El Madrid se va passejar pràcticament, dos gols d'Mbappé, Mastantuono, Kerer en pròpia porta, Vinícius i Bellingham, i com dic, pràcticament a la primera part de la roda de premsa anava tot de munta amb Vinícius,
això va dir,
que
mira,
que va fer un bon partit, va donar dues assistències de gol i un gol.
Mira, en Alberto, el tècnic del Madrid, parlava així de Vinícius.
A un Vini que cuando el Bernabéu está con él es imparable, que cuando está feliz es el jugador más desequilibrante que hay, y a un Vini que si queremos luchar por todos los títulos le necesitamos, y muy, muy, muy feliz por él, porque se lo merece, se merece el abrazo de todos sus compañeros, se merece la ovación que le ha brindado el Bernabéu, y creo que ese abrazo que me ha dado lo hacía a todo el madridismo, ¿no? No era tanto un abrazo a entrenador, sino como a toda la gente que le ha apoyado, que ha estado con
i de suport del seu tècnic cap a Vinícius després del partit d'ahir contra el Mónaco. El Villarreal també va perdre ahir per 1-2 contra l'Ajax d'Amsterdam. I en el futbol de Can Nostra, Toni Fuster, ahir varen tenir un partit de tercera divisió.
En el poliesportiu de Magaluf varen jugar a Platja de Calvià Llocetense, partit que corresponia a la 18a jornada de Lliga, i de... No sé si t'ha sorprès o no, perquè és que el Llocetense està realment imparable. Va guanyar el Llocetense per 2-3 al Platja de Calvià. Un Platja de Calvià que enguany no està passant per un gran moment. Un equip que normalment el solen veure dins els 4-5 primers, però enguany està a mitja taula. A veure que queda encara tota una segona volta per davant i poden passar moltes coses, però se comencen ja a posicionar Mallorca B com a líder, el Manacó. Sí. La Penya Esportiva Santa Eulàlia, el Mercadal, que està fent una gran campanya, l'equip menorquí, i el Llocetense, Constància, que estan també ficats.
Emocionant aquesta temporada al futbol de Can Nostra a la tercera divisió. Segons per arribar a les dues, Toni Fuster, t'escoltam a l'informatiu, gràcies.
Beníssim, fins demà.
Avui, doncs, així acabem aquesta edició d'Esportes Migdia d'avui dimecres. Com sempre, tornarem demà a partir de la 1:05 del migdia. Acabeu de passar... Un bon dia, que vagi molt bé. Adeu. Són les 2.